Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Sergi Parc.
El partit entre els equips més golejats de la Lliga havia d'acabar amb empat a 0. El Sabadell no ha passat aquest resultat a casa contra la Sociedad Deportiva Logroñés i encara que passi una nova setmana fora del descens, que al final és l'objectiu, se'ns està fent molt llarg això de no poder arribar el dilluns i parlar d'una victòria arlequinada. I no serà perquè el centre d'esports ho intentés a la segona meitat, però no va passar al final res de res. I si sempre diem que l'atac en general era el que funcionava millor i els problemes estaven a la defensa, aquest cop hem d'intercanviar els papers, almenys un aspecte positiu que podem rescatar, aquest de tornar a deixar la porteria a zero. El més negatiu, que encara que les baixes mai vinguin en un bon moment, ara probablement és el pitjor, amb la trilogia de partits en una setmana que s'encetarà diumenge en un camp tan complicat com és el del Nàstic. Eudal i Armando sancionats, Adán, Alberto i Carri tocats, i veurem com van passant els dies, però l'equip haurà d'afinar molt més que dissabte i sobreposant-se a totes aquestes adversitats. Benvinguts, obrim setmana a l'Hotel Suís. Avui és dilluns 28 de novembre del 2022.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González, a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Mundial de Qatar. Fa uns minuts ha acabat el Camerún-Sèrbia amb un partit força esbojarrat que ha acabat amb empat a 3. El menú d'avui es completa amb els següents partits. A les 2, Corea-Ghana. A les 5, el Brasil-Suïssa. I a les 8 es clou la jornada, aquesta segona jornada de la fase de grups, amb el Portugal-Uruguai. Ahir, l'empat d'Espanya 1-1 davant Alemanya deixa els de Luis Enrique a un pas dels vuitens de final en aquest Mundial de Qatar. Li valdria amb un empat a la darrera jornada contra el Japó i fins i tot perdent té opcions Espanya d'estar entre els 16 millors. Tot perquè els nipons van caure 0-1 davant Costa Rica i a més també vam tenir un Croàcia 4, Canadà 1 i Bèlgica 0, Marroc 2. Per aquest triomf marroquí, per cert, s'han produït greus incidents a Brussel·les amb les celebracions d'aficionats nord-africans a la capital belga. I dins d'aquests aspectes extraesportius, dimarts hi ha un Iran-Estats Units, és a dir, demà, que serà decisiu per entrar en aquests vuitens de final i la tensió entre els dos països s'ha traslladat al futbol. La Federació Iraniana ha demanat l'eliminació dels nord-americans per haver publicat a les xarxes una bandera que no té en compte la simbologia oficial, tot i que la Federació Estatunidenca va dir en un primer moment que ho feia per suport als drets de les dones. Finalment es va esborrar el tuit i ara ja sí que hi figura la bandera oficial d'Iran. I fora del Mundial destaquem la victòria del Barça femení en Lliga 1-6 contra l'Atlético en un Metropolitano amb bon ambient a les graderies, uns 24.000 espectadors, i també la derrota del Levante Las Planas 3-0 contra la Real. I en tennis, el Canadà es va endur la seva primera Copa Davis, superant a la final els Països Baixos. I aquí a casa...
Què es comenta la recepció?
Farem l'anàlisi d'aquesta ressaca del Sabadell 0, Sociedad Deportiva Logroño 0, amb el Sergi Garcés i les declaracions més destacades del tècnic Gabri Garcia i Sergi Altimira. També parlarem de la nova derrota del filial, la tercera seguida a casa en aquesta primera catalana, i un extens bloc poliesportiu amb el doble triomf de l'Estrelpool Natació Sabadell femení, els partits d'infart dels dos sèniors de l'Oar Gràcia, l'anunci de Miquel Borràs que deixarà de presidir la Unió Ciclista Sabadell, la presentació del Campionat de Catalunya per equips de tennis a les instal·lacions del Cercle o el debut d'Iker Pajares en un prestigiós torneig d'esquash a Hong Kong.
L'actualitat de la primera ref.
El Sabadell obria la jornada 13 al grup 2, juntament amb l'Alcoyano 3, Calahorra 0, i per la resta vam tenir 3 victòries locals més, les del líder Castellón contra el Murcia, la Nucía contra l'Eldense i d'Osasuna Promeses davant el filial de l'Atlètic, totes per la mínima. 3 empats més, el Balears Intercity, la UDL Amorebieta i el Cornellà Real B, i 2 victòries foranes, la del Numancia al Johan i la del Nàstic a l'Estàdium Gal. El grup 1, els 4 primers, Córdoba, Alcorcón, Castilla i Depor, van guanyar, destacant el triomf del filial blanc 0-2 contra el 5è, el Linares.
De quin partit no estarem pendents?
D'aquí una estona, a les 2 del migdia, Premier League de Tanzània, KMC contra Tanzania Prisons.
i a les xarxes socials.
La foto del partit del Centre d'Esports que podem veure, per exemple, a Twitter, el partit entre el CES Inclusiu i el Futbol Club Taina a la gespa de l'estadi, un dels grans moments, deia el club, que va deixar el dia de la ciutat.
Avui celebra el seu aniversari
Joaquín Rodríguez, exdavanter del Sabadell l'any de l'ascens a Eibar, i el gimnasta olímpic Rubén López.
L'enquesta.
Teniu temps, ja ho sabeu, fins a les dues del migdia per votar per vosaltres qui va ser el millor d'aquest Sabadell Societat Deportiva Logroñés amb el hashtag a Twitter MVP946.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Quinto!
I abans de començar, un recordatori. Ja sabeu que ha tornat el Quinto de Nadal a Ràdio Sabadell, una de les tradicions més populars de la ciutat, també a la vostra ràdio, el segon Quinto de Nadal de Ràdio Sabadell. Tenim preparats un munt de regals, hi haurà premis al Quinto i la Plena. Ja ho sabeu, és ben fàcil. Passeu per aquí, per Ràdio Sabadell, al carrer Doctor Puig, número 18. Recolleu el vostre cartró, a jugar i a guanyar. Us esperem aquí. El Quinto de Nadal de Ràdio Sabadell, les tradicions a Ràdio Sabadell.
Tira-me-la!
Una i deu del migdia, arrenquem setmana a l'Hotel Suís i ja fa moltes setmanes que no podem començar-lo dient o explicant-vos una victòria del Centre d'Esports Sabadell, perquè després de l'empat a 0 contra la Societat Deportiva Logroñés, doncs al final, que el conjunt arlequinat no celebra un triomf, ja farà cosa de més d'un mes i són ja 4 jornades consecutives sense assegurir aquesta victòria. Sergi Garcés, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi Parc.
La setmana passada dèiem que aquell 3-3 a Sòria, a Los Pajaritos contra el Numancia, havia deixat un regust més aviat agre després que es capgirés el marcador i al final els sorians empatessin el partit. Aquest cop, fins i tot, jo diria que una mica més agre, perquè al final, sobretot pel que es va veure a la segona meitat, hi ha un equip que va anar pels 3 punts, un altre que es va conformar en sumar-ne un. El Sabadell va ser el que va buscar el camí del gol en aquests segons 45 minuts i no va poder ser, així que el regust jo diria que és més negatiu fins i tot que el de fa 7 dies.
Sí, i a més en un partit d'excessiu respecte, anem a dir-ho així. Havíem donat moltes voltes a què s'enfrontaven les dues pitjors defenses, ho eren fins a aquesta jornada totes dues en solitari, per dir-ho així, del grup 2 de la Primera Federació, un partit que havia de ser presumiblement amb molts gols, i és allò, el mal del comentarista que diria aquell, o el mal del periodista en aquest cas, que tan avançar que podia ser un partit de gols al final, el que no s'havia donat encara aquesta temporada, com a mínim amb el Centre d'Esports Sabadell com a protagonista. Aquest empat a zero, que deixa moltes lectures, algunes de negatives, com estàs comentant, el fet de que sigui la quarta setmana consecutiva que l'equip no guanya. Ja ens hem de remuntar la victòria contra Intercity per trobar l'últim triomf de l'equip de Gabri Garcia. Hi ha alguna de positiva en quant a lectures també. El fet, per exemple, que sigui el tercer partit en tota la temporada, Cornellà i Calahorra fins ara eren els dos únics on el Sabadell ha estat capaç de deixar la porteria a zero. Una curiositat, no és massa bon presagi de cara al que ens ve per endavant a curt termini. Però això només ha passat a casa. És a dir, les tres vegades que el Sabadell ha estat capaç de deixar la seva porteria a zero, ha estat jugant com a local, insisteixo, contra el Cornellà, davant el Calahorra, i aquesta tercera aquest cap de setmana davant la Societat Deportiva Logroñés.
I com deies, al final, doncs, un partit que prometia molts gols, no podia acabar d'una altra manera, 0-0, amb aquests dos equips que doncs, eren els que més havien encaixat abans d'encetar la jornada en aquest grup 2 de la Primera Federació. I no sé si per això, Sergi, si sabent el potencial ofensiu del rival, i parlo ja per tots dos, si fins i tot mirant-se al propi Malic, no? Allò de dir hem de corregir coses en defensa, anem a posar-les en pràctica, anem a millorar aquests aspectes defensius, amb aquest excessiu respecte, al final, els primers 45 minuts, la veritat és que va passar molt poca cosa, per no dir res.
Sí, va ser una primera meitat força ensupida, com a mínim per l'espectador, eh? Igual que veníem de Sòria de fer aquella reflexió, bé, és un partit que els entrenadors segur que no han acabat contents, però l'espectador l'ha gaudit amb aquell 3-3, ara la lectura és tot el contrari. Segur que els dos entrenadors van acabar molt contents de la feina defensiva dels seus equips, no tant de l'ofensiva, però en canvi com a espectadors podríem dir que el partit va ser més aviat tirant a grisot, ensupit, sense ocasions de gol. De fet, en els primers 45 minuts, Sergi, no va haver-hi cap xut entre els tres pals, ni dels uns ni dels altres. En el cas del Logroñés, gairebé això va succeir al llarg dels 90 minuts. El Sabadell, tímidament o no, va provar un parell de vegades, però també sense trobar l'encert, per dir-ho així, de veure porteria. En tot cas, anem a començar a sentir protagonistes, si et sembla. Avui hem canviat l'ordre. Estem acostumats primer a sentir a Gabri, el tècnic Arlequinat, i després algun futbolista. Avui ho farem al revés. Començarem per Sergi Altimira, que va ser un dels que va passar per la zona mixta, en aquest cas de l'estadi, o per la sala de premsa, com fan aquest any, per la sala de premsa Miguel Quereda. Va parlar Sergi Altimira, i com deies tu al principi, sensació agradulça a los pajaritos per allò d'haver deixat escapar l'oportunitat de sumar de 3-3 després d'haver capgirat el marcador davant el conjunt del Numancia. Aquesta vegada ni un punt de dolçor. Tot era agre, i així ho comentava el jugador de Cardedeu després del 0-0 davant de la Societat Deportiva Logroñés.
Igual que la setmana passada vam fer bo el punt, volíem fer-lo bo avui guanyant els 3 punts, però bueno, al final avui sí que ens quedem amb aquest mal regust, no?, de boca per la segona part que hem fet, i penso que hem merescut més, sobretot, com he dit, a la segona part.
I al final també pel fet de jugar a casa, no?, que se suposa que a domicili l'equip és on li està costant una mica més, i al final, vulguis o no, tot i que el partit va anar d'aquella manera, al final el punt a Sòria doncs es podria donar per bo, com escoltàvem en veu de Sergi Altimira. A casa és on s'espera que l'equip, fins ara també s'havia fet més fort, i es van escapar aquí 2 punts, Sergi, contra un rival a més que es presumeix que ha de ser directe en aquesta lluita per la permanència.
O que com a mínim ho és ara. O sigui, com a mínim en aquesta part mitja-baixa de la classificació, ara mateix sí que trobem aquest conjunt de la Rioja, el conjunt de Raúl Llones. Per tant, bé, era una oportunitat bona per retrobar-se amb els 3 punts, per fer-ho a casa, en un dia que tornava a haver certa festivitat, per dir-ho així, amb aquest dia de la ciutat, aquest dia de Sabadell. Bé, tots els ingredients estaven posats damunt la taula, malauradament no es va poder acabar de servir el plat com tocaria o com agradaria. Només una lectura positiva, com dèiem abans, o una de les poques lectures positives, en la qual gairebé tothom va coincidir, i ho comentàvem ara fa un moment, aquest factor de poder deixar per fi la porteria a zero després de moltes setmanes sense aconseguir-ho. L'equip va tornar a no encaixar, venia, com dèiem, de tenir aquesta fuita d'aigua per la qual cada setmana, poc o molt, se li estaven colant gols, i, com diem, aquesta vegada va aconseguir Sergi Puig i la resta de l'equip, evidentment, mantenint la seva porteria a zero. Per Sergi Altimira, aquesta lectura el que sí que ve a reflectir és allò, quan tu deixes la porteria a zero sempre ets una mica més a prop de sumar de 3-3.
Érem els que, dels dos equips que més gols encaixava, no? I ja et dic, al final l'inici per tornar a sumar a 3 és deixar la porteria a 0, no? I com més partits deixem la porteria a 0, doncs millor, i voldrà dir que estem més a prop de guanyar.
Deixa'm dir, Sergi, també, que a més ho comentàvem en el postpartit del Sabadell en joc, que és veritat que aquesta SDL en atac no et va exigir gaire, molt poqueta cosa per part dels de Raúl Llona, però també és veritat que en partits amb els quals semblava que tampoc rondava el gol del rival, tu mateix et foties un tret al peu i al final acabaves creant aquestes ocasions de perill i fins i tot doncs, dianes en contra del conjunt que tenies al davant. Això no va passar, per tant, també li hem de donar part de mèrit a l'equip Arlequinat, en aquest cas, no? Un Sabadell que, com a mínim, va estar seriós i que no va, allò, regalar res al rival en defensa.
Sí, la veritat és que en línies generals, va ser un partit molt defensiu o guanyat per les defenses als atacs. Insistim, el Sabadell va tenir un punt més, allò de com la carn, un punt més d'esperit, de buscar, de generar, sense ser el partit més rodó ni molt menys de l'equip Arlequinat en el que portem de temporada, però sí que es va trobar contra una Societat Deportiva a Logroñés que, com estàs apuntant, no va generar en excés, però el poquet que va poder arribar a generar va estar ben avortat, en aquest cas, per la defensa, per l'equip en general, però per la defensa del Centre d'Esports Sabadell. Anem a fer una mica més d'anàlisi del partit. Ja l'hem apuntat així a l'engròs. Una primera meitat, insistim, fluixota. Una segona meitat on el Sabadell va començar, com ens té acostumats, a intentar de sortir, de tenir una mica més d'empenta, però aquí es va trobar amb una Societat Deportiva de Logroñés que es coneixia, se sabia la lliçó, sabia de quin mal havia de morir. De fet, en roda de premsa, Gabri García comentava: aquesta setmana just ha sortit una estadística, un informe que diu que som el millor equip en aquesta franja de 15 minuts entre el 45 i el 60, els primers 15 minuts de la segona meitat, i que per aquí Llona i el seu cos tècnic havien estudiat bé el Sabadell. I és cert que el Logroñés va ser capaç d'anul·lar, en aquest sentit, aquesta sortida amb una mica més de rauxa que va protagonitzar el centre d'esports Sabadell. El va frenar, el va sacar, i com diem, va saber interpretar bé el conjunt de la Rioja quin era el potencial que podia tenir el Sabadell, com a mínim en aquesta empenta inicial a la sortida de vestidors. El sistema estava controlat i, com deia Gabri, ara sí, sentim el tècnic Arlequín a parlar de com li va anul·lar o va intentar anul·lar la SD al joc habitual del conjunt sabadellenc.
Aquesta setmana ha sortit una estadística, no sé si l'heu vist, que som el millor equip del minut 45 al 60 o aquesta. Llavors, jo crec que ells a segona part han sortit una mica sabent això, vale? Per tant, han volgut, jo crec, tinc la per lo que he vist al camp, han sortit una mica això, a dir, escolta'm, surten sempre les segones part bé, anem a que no passi res durant aquests 15-20 minuts de la segona part.
La veritat és que coincideixo també amb aquesta lectura de Gabriel, perquè si en aquesta primera part no va passar gaire cosa, al final la SDL fins i tot et diria, Sergi, que va fer un pas enrere ja tot just sortir de vestidors, i que fins i tot les pèrdues de temps eren constants, i el públic fins i tot hi havia moments que s'emprenyava perquè veia que el rival doncs li servia l'empat des de, no sé si des del minut 1, però des del minut 1 de la segona part segur.
Sí, i aquella sensació d'aturar el partit, no? Sí. Aturar el partit, que la pilota no girés massa estona, que si s'havia de fer alguna falteta, doncs perdre el temps, fer la falta, aturar, bé, el que diem, no? Intentar, com a mínim, anul·lar aquesta sortida inicial del Sabadell a la segona meitat. Després vam passar gairebé per una travessa del desert. Va haver-hi 25-30 minuts, 20-25 minuts més que 30, on no va passar res, on la sensació és que no estava passant res, i és cert també, per ser justos, que els últims 5-10 minuts de partit, comptant l'afegit, el Sabadell va tornar a tenir aquesta empenta final, no? Allò de una mica, no et diré amb bogeria, però sí d'intentar ja llançar totes les naus endavant, i desgraciadament en aquest cas pels interessos del Sabadell no se'n va acabar de sortir l'equip de Gabri aquesta vegada.
Això de travessa del desert, per cert, Sergi, no ho podem aplicar a la gespa, perquè sí que és cert que hi havia, semblava una millora respecte a altres partits, que no hi havia tantes clapes o sí que es veia més verda la catifa, però sí que és cert que hi havia moments que veies, sobretot per al Sabadell, que és el que intentava proposar més amb joc combinatiu, joc ras, que la pilota de tant en tant feia allò uns bots de conill que no t'ho vulguis trobar per un equip, això, que volia proposar com el de Gabri García.
Sí, no ha de ser una excusa. De fet, el propi Gabri va començar dient: no vull que soni excusa, però, i aquest però crec que tots hi coincidiríem, que la gespa està sent un problema. No d'aquesta setmana, tant de bo fos només d'una setmana. Durant el directe, en algun moment, em sembla que algú, no sé qui, va fer servir que semblava que havia passat un tractor fins i tot per algunes zones de l'estadi, sobretot la zona de mitjos estava realment molt, molt, molt castigada, i és veritat que, encara que no ens en recordem bé, ha millorat respecte al partit de la Real B, tampoc no era molt difícil, però ha millorat, encara que no ho sembli, insisteixo, però és veritat que encara continua tenint unes mancances, una deficiència notablement visible l'estadi, o en aquest cas l'estat de la gespa de l'estadi de la Nova Creu Alta. Insistim, sempre és el mateix, perjudica la gespa als dos equips, és evident, però també és veritat, com dius, que qui vol proposar, futbolísticament parlant, una mica més, sempre es veu més perjudicat que qui ja li va bé o ja en té prou per molts moments amb el fet de defensar-se bé, tancar-se bé, i a partir d'aquí que passin poques coses. Sentim, Gabri, no és excusa, evidentment, però sí que és veritat que el Sabadell va sortir més perjudicat per aquest element.
No és una excusa, que crec que hi ha més factors també que han fet que, bueno, doncs avui hi ha dies que no tens aquella... aquell control que et surt bé, aquella d'alguna manera, bueno, doncs estàs una mica pitjor, però el camp evidentment que no afavoreix a aquest joc de dintre, de jugar dintre, de buscar passes interiors, de buscar passes entre línies, de tenir jugadors allà que fan la diferència. Home, ajudar-nos no ens ajuda evidentment, però és una excusa Ni molt menys, però bueno, esperem que vagi millorant a mesura que passin aquests dies.
Una i 23 del migdia, tot això pel que fa més a l'aspecte col·lectiu del centre d'esports. Entrem, Sergi, si et sembla, a parlar dels noms propis, i a més hi ha una carpeta que tinc ganes d'obrir, encara que esperarem uns minutets, una carpeta que ja s'ha obert constantment, que es va obrint constantment durant la temporada. Abans, per exemple, Àlex Sala, recuperant la titularitat, per mi va fer un molt bon partit, però sí que és cert que el gavanenc el vam veure, Sergi, en una posició una mica poc habitual pel que fa, pel que ens té habituats normalment.
Sí, gens habitual, jo diria, eh? Has estat aquí molt, molt curós a l'hora de dir poc, jo diria gens habitual, perquè no
almenys
és
d'entrada, sí, després una mica
no només
més,
és que es clavés però entre centrals, que això ja ho havíem vist, no és només que es fes servir com a tercer central, que això, bé, podria haver estat un fet més noticiable, és que va començar el partit de central esquerrà. És a dir, no clavat entre els dos centrals, insisteixo, entre, en aquest cas, entre Morgado i Pelayo, o Pelayo i Morgado, per allò d'anar de dreta a esquerra, sinó que és que va començar a l'esquerra de Morgado, és a dir, entre César Morgado i Eudald Vergés. Aquest és l'inici de partit d'Àlex Sala, que el va comentar en roda de premsa a Gabri, com també va reconèixer que van haver de rectificar sobre la marxa a partir del minut 20, aproximadament. És quan Àlex Sala no deixa de ser central, sinó que passa a jugar pel mig entre llavors sí, els dos centrals, que això dins de tot podria ser una mica més natural. Alguns espectadors, alguns aficionats, alguns socis del Sevilla es queixaven una mica que el Sevilla havia estat massa poruc a l'hora de sortir amb aquesta línia de 5, amb aquesta línia de 3 centrals i 2 carrilers, sobretot perquè crec que on va venir el principal problema és que els dos carrilers no van actuar com a tal, és a dir, van jugar més com a laterals que no en profunditat, i això és el que sí que va donar la sensació per molts minuts, que el Sevilla jugava realment amb una línia de 5. Àlex Sala no sortia més enllà que a conduir la pilota, però és que els dos carrilers, ni a Eudald ni a Dan Gurdiel, van aprofundir en excés pel que es reclama o el que és habitual quan es juga amb aquesta línia. Però bé, sí, és un nom propi, i com dius, el gavanenc el vam perdre una mica del que és la seva posició, anem a dir-ho, més natural, més jugant per davant d'aquesta línia de 4.
Però al final recuperen això, titularitat, 90 minuts i també la confiança i un bon paper dins l'equip. La carpeta que et deia, Sergi, la de Sergi García, sobretot perquè bé, a la segona part va entrar ell, va entrar Moja Keita, que va caure d'aquest 11 titular respecte a Los Pajaritos, que un altre cop, els pocs minuts que els hem vist a tots dos sobre el terreny de joc, hem vist allò una dupla, una associació molt interessant i que crea molt perill en atac. Però d'entrada, sobretot, dic el tema de la carpeta més perquè, més enllà de si Sergi García va jugar millor o pitjor, que la veritat és que ho va fer bé també, els minuts que va tenir, sobretot perquè em vaig quedar amb aquest detall que tu comentaves en el directe, que quan va sortir a escalfar-se, crec que es van sentir aplaudiments generalitzats per part del públic present al temple.
Sí, que és un nom propi que està en boca de tothom. Ho diem per la importància que tots pressuposàvem que havia de tenir Sergi García aquesta temporada, i que és evident que, numèricament parlant, en quant a minuts de joc, no s'està corresponent amb el rol que se li suposava al sabadellenc que arriba cedit per part de l'Albacete. De fet, perquè algú ho tingui clar, feia més de 180 minuts, sense comptar el partit aquest, més de 180 minuts que no jugava Sergi García. Els seus últims minuts van ser al Camilo Cano davant de la Nucía, aquella derrota. De fet, la derrota cobria aquesta dinàmica de 4 resultats negatius que han encadenat a l'equip. No havia jugat, ni tan sols havia sortit a escalfar més que alguns minutets l'altre dia a Los Pajaritos, però de manera molt gairebé testimonial. I en més d'una ocasió hem vist a Gabri, ho hem explicat ja, com Gabri no ha esgotat tots els canvis dels quals ha disposat, tenint a Sergi García, en aquest cas, a la banqueta. Bé, va tornar a jugar, com dius, van ser 12 minuts més l'afegit en el cas del sabadellenc, els minuts que va tenir de joc. Va destacar, sobretot, perquè tant ell com Moja, per aquesta banda esquerra, van revolucionar una mica, com dèiem, aquest tram final de l'enfrontament, encara que aquesta vegada no vam tenir el premi del gol, fins i tot amb aquella jugada polèmica que pensàvem que podia haver estat penal, però que l'àrbitre va treure la falta fora i després...
Increïble, eh?
Tot i que hi havia algun vídeo que depèn on paraves el frame, allò que es diu, depèn on paraves la jugada, alguns veien el peu dins. El que és cert és que si comences a tallar la jugada abans, el que ens pesi ara, hem de ser justos, sí, sí. Rodríguez Recio va encertar traient la falta, res, un pam, un pam de la línia de l'àrea, però semblava fins i tot bon encert en aquest cas, insisteixo, mal que ens pesi, del madrileny. Però més enllà d'això, el nom propi era el de Sergi García, també de retruc el de Moja, i a Gabri, evidentment, se li va preguntar en roda de premsa. Tornava a jugar al Sabadellenc, tornava a jugar a l'Àfrica després de ser el senegalès, després de ser substituït a la mitja part a Los Pajaritos, i va tornar a insistir una mica, Gabri, en aquest rol que espera de Sergi i per què potser no estem veient tant el sabadellenc com li agradaria, pel que sembla, a un bon grup d'aficionats arlequinats.
Sergi, al final, és un jugador molt definit a una posició, Depèn com nosaltres li vulguem donar estructura a l'equip, encaixa més o menys. Amb joc de bandes, que vol dir amb lateral extrem, o aquí és un jugador que encaixa molt perquè és la seva posició. Moja pot jugar aquí, pot jugar de mitja punta. Hem canviat aquest sistema i ells aquí es troben còmodes.
Doncs tot això pel que fa a Sergi García, Moja Keita, aquesta dupla que si els veiem doncs, més estones sobre el terreny de joc, probablement ens donaran allò alegries, perquè està clar que tant un com l'altre s'entenen molt bé quan han coincidit en el camp. Sergi, tot això podríem dir que són bones notícies per recuperar aquesta millor versió ni que fos uns minutets de Sergi García i de Moja Keita, que al final a Los Pajaritos ens va deixar una primera part força freds i per això va ser substituït al temps de descans. Les males notícies, sobretot, les trobem amb aquests contratemps físics que està acumulant l'equip ara així, diria una mica de cop, perquè al final a Sòria la llista de convocats va ser completa i Gabri va haver de descartar dos futbolistes. Abans de començar aquest duel contra la SDL, de fet, Juanmi Carrión va caure, que al final també havia de descartar un jugador, Gabri, però va caure per unes molèsties, no sé si són més greus o menys greus i si podrà estar de cara a aquest compromís al camp del Nàstic, però és que a més durant el partit vam tenir dos, no sé si dir lesionats o dos recaiguts que havíem tingut tocats en els últims dies, també.
Anem per part del peatge, que no se'ns oblidi. Juanmi Carrión no juga, com dius, i cau a Udal, l'altre lateral a l'esquerra, en aquest cas per sanció. No podrà jugar tampoc al nou estadi, ho dic perquè s'acumula problemes per l'esquerra, però és que per la dreta tampoc no millora gaire el panorama, com dius. Començava el partit amb alguna molèstia, ja ho havíem comentat a l'Hotel Suís dimecres, quan vam entrar en la prèvia de la roda de premsa de Pelayo, que Alberto s'havia retirat abans d'hora i l'havien vist tractant-se amb els metges, mirant aquell genoll que no girava del tot rodó. Ens va sorprendre positivament que tornés a jugar d'inici, tot i que ho feia amb una protecció, amb un benatge prou aparatós, i no va poder suportar més de 45 minuts. Per tant, atents a com evoluciona el Murcià de cara a aquest futur immediat, on a més s'acumulen un bon número de partits abans de tancar el 2022. Però és que a més vam tenir un altre contratemps, i aquest, mira, que deixa'm que et digui, que a l'espera de conèixer resultats de les proves mèdiques a les quals s'ha de sotmetre, no acaba de pintar massa bé, per no dir que tenia molt mal aspecte, molt mala pinta el dissabte només acabar el partit. I m'estic referint a Dan Gurdiel, el lateral dret, en aquest cas combinant la seva posició amb Marc Vargas, el del Bierzo, que es va retirar amb molèsties prou aparatoses i prou sensibles a la zona del genoll. I en una primera exploració, com explicàvem al final de la Transmi, pels més fidels que van aguantar fins al final, segur que ja els hi sona la història, on la primera exploració feta per els serveis mèdics del Sabadell parlaven que podia tenir afectat el lateral extern del genoll. Això no fa, no fa bona pinta, perquè si hi ha la primera exploració en calent, sense material mèdic, allò fiable al 100%, més que la intuïció i una mica el coneixement i l'experiència, ja feia preveure que no pintava gens bé, no em vull avançar, insisteixo. Tant de bo, per una vegada, s'equivoquin els metges i sigui un cop i poc més. Però sí que el mateix jugador reconeixia allò fora de micròfon, que es diu en aquests casos, que havia estat una jugada dividida on havia notat l'impacte en el genoll i on se li havia girat part del genoll. A partir d'aquí, això va ser la primera meitat. Va intentar aguantar, però ja a falta de 10-12 minuts ja no va poder ser més i va ser substituït. Per tant, no pinta massa bé i caldrà estar molt atents. Però amb tot, l'escenari, com dius, comença a ser complicat entre sancions. Recordem que Armando també li queda el segon partit. Audal, com diem, complirà cicle després de veure la cinquena targeta. Pendents de Juanmi, pendents d'Alberto i, sobretot, com comenta el propi Gabri, com comentava, de fet, el propi Gabri, res, minuts després, quan encara no sabíem massa cosa, la lesió de Dan Gurdiel sí que pot ser un contratemps important de cara a aquesta visita al Club Gimnàstic Tarragona.
Alberto fa dos dies va tenir un problema i va arribar molt just. Arriba molt just, però bueno, veient en la línia que venia, no, de jugant i amb les ganes que tenia, hem optat per ficar-lo d'inici i veure com avançava. No ha anat bé, lògicament, li han continuat aquestes molèsties i per això hem decidit fer el canvi. Adam també ha sigut per molèsties, al genoll, també a la primera part ja anava justet, l'hem aguantat una mica i després hem fet el canvi.
Recopilant, que Alberto, en aquesta parcel·la ofensiva, tocat amb aquestes molèsties, i veurem com evoluciona. Mig del camp, Armando Corbalán ha de complir el seu segon partit de sanció al camp del Nàstic de Tarragona. I sobretot, Sergi, els problemes en els laterals, lateral esquerre, Eudald Vergés sancionat per aquest cicle d'amonestacions, Juanmi Carrión tocat, també veurem com evoluciona, lateral dret, Adán Gurdiel, que no fa bona pinta, així que de laterals naturals només ens quedaria Marc Vargas. I a partir d'aquí, no sé si veure un Guillem Molina, potser, si tothom estigués malament, pel lateral esquerre o què, i tot això de cara a un compromís tan complicat com és el de diumenge al camp del Nàstic.
Sí, un panorama, com dius, complicat, sens dubte, I sobretot quan davant tindràs un Nàstic de Tarragona que, malauradament també pels interessos del Sabadell, arriba del tot enratxat. 5 jornades seguides sense perdre, però és que a més d'aquestes 5 jornades estem parlant, Sergi, de 4 victòries i un empat. L'última, ahir mateix, 2-3, a Estadi Ungal contra el Real Unió de Irún. I tot això, quan els de Raúl Agné i el propi Raúl Agné semblen tenir més vides que un gat, perquè recordem que el tècnic de la Franja va estar qüestionadíssim al principi de temporada, fins i tot va rebre aquell ultimàtum balat, per dir-ho així, de que havia de fer un 6-6 en els dos següents partits, i tu, els van aconseguir fer els jugadors grana. Raúl Agné es va refer d'allò, l'equip en general, però evidentment ho focalitzem en el tècnic, en aquest cas de Mequinensa, i aquí el tens, en zona de playoff, ben assentat, l'equip en una posició, instal·lat en una posició molt còmoda de la classificació.
Agné, perdona, Sergi, li haurien de fer ultimàtums allò cada setmana,
sí,
perquè és el que li funciona.
Però, també és cert que ara no els està necessitant, No sé si que cada setmana l'apreten o no, però en tot cas l'equip va tirant els partits endavant. I en un partit sempre, com sempre diem, partit sempre atractiu. El fet de que sigui aquí a Catalunya, que hi haurà poca... Ja estem parlant d'una hora si arriba d'autopista o de carretera, de cadascú que vagi per on vulgui, on segur que hi haurà presència de la Quinada, ja ho podem dir. De fet, avui ens deien des del club que xifres no oficials encara, però ja s'haurien venut més de 100 entrades i més de 40 places reservades per a un dels dos autocars que hi ha. Recordem que un surt al matí i que un altre surt al migdia, a primera hora de la tarda, per arribar just sí. A l'hora de l'enfrontament. Però bé, més de 40 places ja reservades, més de 100 entrades, per tant, intuïm que si estem a dilluns i ja anem a aquest ritme, hi haurà bona presència de públic en aquest nou estadi Costa Daurada, com està rebatejat ara per temes publicitaris a l'estadi del Nàstic de Tarragona. Pendents de les baixes, pendents d'aquests contratemps com estàvem comptant, però si alguna cosa té Gabri és que no busca excuses, i en aquesta tampoc. No es capfica massa amb els possibles contratemps i té claríssim que amb el fons d'armari que té l'equip, més que suficient per un partit com aquest davant un rival com el Nàstic.
M'agradaria que estigués tothom. A més, quan un jugador està en una dinàmica bona com és la d'Alberto, pues, home, perdre'l no és bo, però ja et dic, avui ha entrat Gualda, ha estat bé, Moja els minuts que ha entrat també ha estat bé, Sergi ha estat bé. Bueno, això també no em preocupa, no estic preocupat, perquè he vist que aquests jugadors ens ajudaran. I la setmana que ve, si han d'estar, pues, de principi, pues, poden tenir el nivell que volem de tots.
Presumint, Gabri, en aquest cas de profunditat d'armari d'aquest centre d'esports, en tot cas, Sergi, tindràs feina aquesta setmana per anar seguint les evolucions de tots aquests jugadors tocats i qui arriba i qui no de cara a aquest compromís al camp del Nàstic de Tarragona. Tot això, Sergi, avui, per cert, l'equip descansa, no?
Avui i demà. Dos dies de descans per la plantilla, que ahir va entrenar. Per tant, són dos dies de descans, dos dies i mig, si volem dir així, perquè després vindran, o ara de seguida, a partir de dimecres, ja venen 12 dies seguits on la plantilla de la Quinada no tindrà descans. Hem de recordar que aquest diumenge toca partit a Tarragona, que dijous de la setmana que ve, dijous dia 8, hi ha futbol a l'estadi, i que diumenge següent, diumenge 11, és a dir, en qüestió d'això, 10-14 dies aproximadament, l'equip té 3 partits sense massa descans, i a més, 2 d'aquests 3 partits són a domicili, com diem, a Tarragona i a Múrcia, pel mig el partit davant el Real Unión. Per tant, 12 dies seguits sense descans, amb aquests 3 enfrontaments, per començar a pensar la cita de Tarragona, dimecres, primera sessió preparatòria, recordem el partit, insistim, és diumenge a les 6 de la tarda, al nou estadi Costa Daurada, i des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell. 2 apunts més. La Junta de Portaveus avui ha de parlar d'aquests canvis, que ja estan més que sabuts i coneguts, de l'enllumenat de l'estadi de la Nova Creu Alta. S'instal·larà un enllumenat de LED per l'estalvi energètic i, a més, per millorar les prestacions de la il·luminació. I un altre que ens ha d'estar fent molt pendents, en breu, si no és avui, m'asseguren que demà, el club convocarà formalment a la Junta Ordinària, Junta General d'Accionistes Ordinària, a l'espera de si també podria ser una extraordinària, però de moment l'ordinària l'ha d'aprovar comptes perquè la gent ens entengui, perquè s'ha de realitzar, recordem, abans de que acabi l'any, hi ha aquest marge d'un mes amb el qual s'ha d'anunciar sempre les juntes, per tant, avui 28, demà 29, per no deixar-ho per l'últim dia, que després encara tindríem algun disgust, tot i que algun cop ha passat, això de tenir Junta General d'Accionistes, l'últim dia de l'any. Esperem que aquesta vegada no anem tant a filar prim.
Sí, ho esperem. Agenda comprimida, per tant, en el centre d'esports en aquest tram final del 2022. Gràcies, Sergi, fins ara!
Fins ara!
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I si el primer equip del Sabadell no ha estat capaç de guanyar en els seus últims 4 compromisos, el filial no ho ha fet en els seus últims 5 partits. Crisi de resultats, per tant, pels de Jordi López, amb aspiracions molt més ambicioses a Primera Catalana, que s'ha accentuat amb la tercera desfeta consecutiva a Olímpia, aquesta per 1-3 contra el Martinenc. Des de bon principi que es va començar a forjar amb el primer gol dels barcelonins al minut 5 i un altre en el 20. Per acabar-ho de rematar, just a la represa va arribar el 0-3 abans que Vladis marqués de forma estèril a un quart d'hora del final. Jordi López, l'entrenador, en fa aquesta lectura.
Està clar que no hem fet un bon partit nosaltres, però tampoc era un partit per anar 0-3 al minut 60. És cert que concedim molt, estem concedint moltíssim a la nostra àrea, ens estan fent gols d'una manera molt fàcil i això es paga. Això no, si vols sumar no pots permetre encaixar amb tanta facilitat.
I el pitjor de tot és que el Sabadell B ha jugat els seus últims 3 partits a casa i 4 dels últims 5, i cap d'ells ha acabat amb triomf. I amb tot, el filial segueix caient en picat a la classificació i és 9è amb 11 punts, la meitat, per exemple, que el líder Atlètic Lleida, i recordem que només ascendeix a tercera el campió. Amb aquest programa, López admet que el vestidor està afectat.
Està clar que el fet de no guanyar durant tantes setmanes, l'equip ens ha tocat moralment, i al final el jugador dubta, el jugador està imprecís, està indecis, al final està clar que a nivell mental tenir una bona predisposició és indispensable per poder rendir, i els resultats no ens han acompanyat i no ens estan acompanyant, i això ens està tocant, a nivell moral ens està tocant.
El filial Arlequinat ha de recuperar-se el més aviat possible, perquè el rival d'aquest cap de setmana serà precisament l'Atlètic Lleida.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Quinto!
1 i 42 del migdia, ja sabeu, insistim, que ha tornat el quinto de Nadal a Ràdio Sabadell, una de les tradicions més populars de la ciutat, també a la vostra ràdio, el segon quinto de Nadal de Ràdio Sabadell. Tenim preparats un munt de regals. Hi haurà premis al quinto i la plena, i és ben fàcil. Heu de passar per Ràdio Sabadell, aquí al carrer Doctor Puig, número 18, recollir el vostre cartró, a jugar i a guanyar. Us hi esperem. El quinto de Nadal de Ràdio Sabadell. Les tradicions a Ràdio Sabadell. Tira-me-la!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos minuts per arribar al punt de tres quarts de dues. Vinga, va, seguim amb més coses. Parlem de waterpolo, que ha estat un cap de setmana rodó per l'Estrapul Natació Sabadell. Pau Vitori, com estàs?
Què tal, Sergi Parc?
Tots dos van tornar a guanyar i tots dos lideren les seves respectives lligues invictes i en solitari.
Sí, comencem pel femení, que segurament va ser el més destacat amb aquest segon doblet que tenia en qüestió de 24 hores després d'aquell contra el Sant Andreu i el Mataró. Dissabte, victòria 8-18 a la piscina d'un Mediterrani que també arribava invicta a la cita, i l'endemà van rematar la feina a Can Llong imposant-se en el derbi ballesà contra el Terrassa per 14-5, en un partit que no va tenir cap mena d'història. Demostració de força, per tant, de les de David Palma a menys de dues setmanes d'aquesta estrena a la segona fase de grups de la Champions a Hongria, i escoltem l'Irene González, la més destacada en el duel contra les agarenques amb tres dianes.
Al final, el Medi, el Terrassa i el Sant Andreu, tots, i el Mataró, són equips molt exigents que des del principi has de sortir a donar-ho tot, perquè potser si avui no haguéssim sortit així al 100%, pues potser sí que hagués estat més igualat, i llavors sabem que són equips que estaran en el partit, que volen guanyar, i sabem que donaran el 100% en els quatre quarts, i sabem que hem de sortir molt enfocades, molt focalitzades en el que hem de fer, i no, vull dir, sí que és veritat que el resultat sembla com molt abundant, però des de dins s'ha vist un partit intens, exigent, i la veritat és que sabíem que els dos equips serien així, i molt contenta també.
I abans d'aquest grup contra l'Eger, el Ferencváros i el Mataró, un parell de compromisos més assequibles de Lliga. El primer serà aquest dimecres a la piscina de l'Escola de Saragossa.
Tot això pel que fa al femení. Pel que fa al masculí, Pau, curiositat, també jugava a la piscina del Medi i també va guanyar de 10.
Sí, just abans que les noies, victòria per 4-14, perdó, dels de Quim Colet, un partit que va començar igualat, però que a partir del segon parcial, a partir del segon quart, el parcial va ser brutal, d'una a 10, va decantar absolutament el duel. Escoltem el tècnic, a Colet, satisfet pel desenvolupament del partit i per com han tret els seus jugadors els dos compromisos de la Divisió d'Honor contra el Sant Andreu i el Medi, després d'aquella setmana tan exigent que van tenir a la Champions amb el Ferencváros i amb la Supercopa d'Europa contra el Prorreco.
Un començament normal, perquè l'equip rival també juga a casa, i a més, bueno, està ben posat, i després del 3-3, doncs, i acaba la segona part amb un avantatge, doncs la segona, tercera i quarta va ser realment un parcial important i que ens va donar aquesta diferència. Sí, molt, molt satisfet de com hem retornat a la competició domèstica, diguéssim.
I tot plegat perquè a les portes novament de la Champions, dimecres a les 7, segon partit ja de la fase de grups, el segon consecutiu a la Finet World Aquatics de Can Llong, sobre el paper més igualat, contra l'Spandau de Berlín, i pendents al club, per cert, de l'estat del boia Marcel Tecles, que no va jugar a la Josep Vallès per un esquinç al dit de l'ama i està, com se sol dir, entre cotons per veure si pot arribar a jugar contra els alemanys.
Doncs pendents d'aquesta evolució de Marcel Tecles. Gràcies, Bau, fins ara.
Adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Parlem d'handbol, jornada d'infart pels dos sèniors de l'Oar Gràcia amb els seus respectius partits saldats per la mínima, però amb signe diferent. El final més cruel se'l van dur al femení al carrer Bocaccio davant León Alicante amb la derrota 29-30 i encaixant el gol de la desfeta sobre la botzina. Un dur desenllaç tenint en compte que les alacantines es van posar 27-29 a favor i que l'Oar va ser capaç de mantenir la calma per restablir la igualada, per salvar un punt, però una badada defensiva va permetre als visitants disposar d'un llançament amb molt d'espai pel mig. La capitana de les gracienques, Irene García, té clar que no es va perdre només per aquest gol.
Fa mal, però al final hem remuntat al final perquè anàvem perdent realment, o sigui, ha sigut l'últim gol, però no, o sigui, ja venia d'abans, crec que la segona part hem començat molt bé la primera, però hem baixat, la segona part no hem acabat de jugar igual que al principi, no hem sabut defensar la 8 i això ens ha perjudicat. Tampoc crec que haguem atacat molt bé la segona part i crec que tot junt ha fet que arribem així al final.
Ara el Gràcia baixa un lloc en aquesta divisió d'honor plata i és tercer amb 15 punts, a 3 del líder Mislata i a 2 del pròxim rival, el balonmano La Roca. Compta també perquè per darrere venen un bon grapat d'equips que resisteixen a despenjar-se, entre ells el mateix butxí del cap de setmana, León Alicante. S'acaba així la ratxa de 4 victòries seguides de les de Carol Carmona i per contra el masculí sí que va allargar la seva gran dinàmica a primera nacional, que s'enfila ja fins als 6 triomfs seguits sense fallar ni un sol cop, aprofitant aquest tram de calendari més assequible. Això sí, a Can Jofresa, els de Pere Iats van haver de suar de valent per sumar els dos punts contra el Terrassa, guanyant d'un, 31-32. Els graciencs van anar per darrere en gran part del partit i no van poder capgirar el marcador fins ben entrada a la segona meitat. Jordi Sala, màxim anotador de l'enfrontament amb 9 gols, assegura que estaven previstos dels perills agarencs i reconeix que els va costar bastant endur-se els dos punts.
Sí, portàvem tota la setmana dient que seria un partit complicat si no estàvem com tocava i des d'un inici al Terrassa va fer unes recuperacions i uns contraatacs que es va posar per sobre i a partir d'allà ens va costar bastant començar i ficar-nos dintre del partit.
Per tant, amb aquestes 6 victòries consecutives, els de Pere Llats continuen en aquesta lluita per les places de fases d'ascens, que estan més cotitzades, molt cotitzades, més que mai, de fet, amb 7 equips amb només 3 punts de diferència. Aquesta jornada, només l'Embol Sant Cugat han sopegat en empatar la pista del Mataró, tercer per la cua.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Més qüestions. Divendres al vespre va tenir lloc a l'Hotel Urpí el sopar de cloenda del centenari de la Unió Ciclista Sabadell, un acte amb nombrosa representació d'autoritats, com ara les federacions catalana i espanyola, la Diputació de Barcelona, la Secretaria General de l'Esport o l'Ajuntament de Sabadell, i que ens va deixar un titular molt destacat. Miquel Borràs deixarà al febrer la presidència de l'entitat després, ni més ni menys, de 53 anys al càrrec. Des del 1969 hi estava al capdavant. Amb ell, precisament, va conversar uns minuts al Pau Ituri després del sopar i d'aquest anunci.
Vinga, doncs, encara amb aquest xivarri de fons, perquè acaba d'acabar aquest sopar de cloenda dels actes del centenari de la Unió Ciclista Sabadell amb el seu president, amb el Miquel Borràs. Miquel, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé. I agraït que l'assistència que hem tingut aquí pues, ens hagi fet costat amb aquest centenari.
Bé, encara rebent això, algunes salutacions ara al final, alguns comiats. Clar, és que al final avui hem tingut aquí la plana major, la Federació Espanyola de Ciclisme, la Federació Catalana, la Secretaria, la Diputació, l'Ajuntament... Bé, avui no s'ha perdut aquesta festa ningú.
No, molt agraït de tota aquesta gent que han vingut i els col·laboradors que tenim, en fi, tots els clubs, entitats que també han vingut, que també les hem distingit per la seva fidelitat que han tingut sempre amb nosaltres. Per tant, no podem dir res més que agraïts totalment.
I amb tots els amics, no?, que al final fan suport, que donen costat a la Unió Ciclista, no només en els últims temps, sinó durant tota la seva trajectòria.
Durant tota la seva vida i especialment els anys que hem passat, tal com s'ha comentat aquí, entre el Ramon i jo, que ens hem partit, les anous ens les hem partit. Vull dir, hem estat a les verdes i a les madures, que diuen. Per tant, no tenim res més que dir, penso jo, opinió meva, que estan molt agraïts amb tot el que hem fet i esperar pues, que continuem fent, perquè jo deixo la presidència, però continuaré donant el suport que sigui amb el nou president que vingui, vull dir que no, cap problema.
És una de les notícies, no?, també que has dit en el teu Parlament al principi, a la salutació, Miquel, que comentaves que al febrer la idea és deixar ja la presidència després de 53 anys, no?
Sí, efectivament, això ja està decidit. I, bueno, pues, és qüestió d'anar intentant el que hem comentat aquí, que s'ha comentat, de renovar els clubs, les entitats. És molt difícil, ja ho sabem, però, bueno, espero que nosaltres puguem fer la renovació, no de tota la Junta, perquè no es pot plegar si estàs fent feina. I aquesta feina, vull dir, va escàs la personal que vulgui fer-la. Vol dir que continuarem fent el que sigui amb l'etiqueta que sigui.
Queden bones mans per això?
Sí, home, i tant.
Falta fer eleccions, això sí.
Sí, bueno, eleccions, però ja sabem, en fi, experiència m'ho diu, ja sabem que cada vegada que hem dit que jo he posat el meu càrrec a disposició de l'Assemblea, pues ja ho feu bé, aneu continuant. Vol dir que, sabent això, ja sabem com petarà.
L'última, Miquel, perquè aquí hi ha gent fent cua que es vol acomiadar de tu. Per tant, el fil del que dèiem ha estat una nit encara més especial per tu, no? Perquè són 100 anys de l'entitat, però són 53,
sí, són
més de la meitat,
més de la meitat, sí.
Com a president.
Sí, sí, jo com a president i el Ramon com a secretari, que és el que s'ha comentat aquí i s'ha dit. Vull dir, entre els dos ho hem fet, amb el suport de tots els altres de la Junta, que no, però totes les tasques que s'havien de fer, com aquell que diu que s'han de decidir, ho hem fet amb el Ramon. Vol dir que ja estem.
Doncs Miquel Borràs, un dia amb la calma en parlarem d'aquesta trajectòria de l'estudi de Ràdio Sabadell, et convidem ja a venir. Avui és un dia, el que dèiem, per saludar molts coneguts que estan fent cua aquí ja per acomiadar aquest sopar de cloenda. Moltes gràcies i moltes felicitats pel centenari.
Gràcies a vosaltres. Vinga, a reveure.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa.
Agafem la raqueta en aquest tram final de programa perquè fa pocs minuts ha acabat a les instal·lacions del Cercle Sabadellès la roda de premsa de presentació del Campionat de Catalunya Absolut per Equips, que se celebrarà a les mateixes pistes de la carretera de Bellaterra a partir de demà i fins al 2 de desembre. El campionat acollirà els 8 millors equips masculins i els 5 de categoria femenina. Un cop finalitzada aquesta roda de premsa, s'ha celebrat de fet el sorteig dels dos quadres. Hi ha 3 equips representants de la ciutat, amb un equip masculí del Cercle Sabadellès i un de masculí i un de femení del tennis. En categoria masculina, el Cercle debutarà als quarts contra el Club Tennis de la Salut, mentre que l'equip del tennis ho farà contra el Barcino. En categoria femenina, les del carrer del Prat de la Riba passen directament a semis, on es trobaran el Real Club Tennis de Barcelona. L'Oriol Ferran ha estat present en aquest acte i ha pogut parlar amb el Joan Carles Riba, el president del Cercle Sabadellès, entitat organitzadora d'aquest Campionat de Catalunya Absolut per equips masculins i femenins.
Bé, doncs, un cop finalitzada aquesta roda de premsa de presentació del Campionat de Catalunya per equips, estem amb el Joan Carles Riba, que és el president del Cercle. Primer de tot, suposo que esteu contents de poder acollir una cita tan important com el Campionat de Catalunya.
És molt important per nosaltres, per la ciutat, pel soci. És una oportunitat molt bona perquè unes primeres espases d'aquí a Catalunya vinguin a jugar aquí. Serveix de referent pels nanos de les escoles, serveix de referent pels socis i tot el que sigui portar qualitat en les instal·lacions que tenim nosaltres, que són molt adequades per fer aquest tipus d'events, és un orgull i estem molt contents.
A més, categoria masculina, categoria femenina. Tindrem aquí dels millors tenistes al nostre país. Suposo que se sent orgullós de poder rebre'ls amb les mans obertes.
Està clar, és l'oportunitat que no passa cada dia, ni tothom que vol ho pot. O sigui, el fet que nosaltres ens donguin aquesta oportunitat, millor dit, repetim aquesta oportunitat. L'any passat ja vam fer el Campionat d'Espanya Absolut, doncs vol dir que les coses es fan bé i això és un motiu de satisfacció com a president de club i per tota l'entitat.
Rebre tants tenistes, suposo que a part del Cercle Sabadellès, també és important per la ciutat de Sabadell demostrar que es pot organitzar actes importants o fites importants, no?, com aquest Campionat de Catalunya.
Estem capacitats, ho hem demostrat. El Sabadell una ciutat que té molta història esportiva de fa molts, molts anys, eh? I fins i tot doncs, tenim un referent del Natació Sabadell que organitza esdeveniments de primera línia i a nivell de tenis, tant el tenis Sabadell com nosaltres, el Cercle, estem perfectament capacitats i ho han demostrat i la veritat és que la federació, no diria que ens busca, però quasi, perquè sap que tenim un escenari molt bo, que complim, que estem molt motivats i que tots posem al màxim i les coses surten bé.
Més enllà del tema organitzatiu, debuteu contra el Club de Tenis de la Salut. Com valores, així en calent, s'ha de celebrar el sorteig, aquest primer enfrontament del Cercle Sabadellès?
Bueno, el primer que he fet és mirar la cara del meu capità, per veure quina cara posava, i diu, dur, però amb opcions. El Tenis de la Salut sempre és un club històric, referent, i per tant que també tenen un nivell de tenis molt alt. El tenis està posat en uns nivells que hi ha molta igualtat a tots, des de joves, mitjans, grans, ja ho veieu també als torneigs màsters, ATPs, i llavors no pots dir que això ja està fet, perquè no és cert, però sembla ser que tenim challenge per poder anar avançant en el torneig.
Doncs moltes gràcies, estarem pendents d'aquest Campionat de Catalunya per equips. Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I del tennis a l'esquash, perquè Iker Pajares debuta demà al matí a l'Open Internacional de Hong Kong, torneig de categoria platí, i amb el qual farà el seu retorn al circuit PSA després de la lesió patida fa un mes i mig al US Open. L'esquashista local, de fet, ja va reaparèixer fa uns dies al Campionat de Catalunya per equips, en què va ajudar el tennis Sabadell a proclamar-se campió. Tot i això, admet que arriba curt de preparació a aquesta cita al continent asiàtic, on hi seran els millors del món.
Arribo justet, he tingut poca preparació després de la lesió que vaig tenir i he competit poc, he entrenat relativament poc i conscient de que arribo molt, molt just per fer una bona actuació en aquest campionat, però bueno, intentaré tirar de galons, d'experiència i a veure si puc tirar endavant aquesta primera ronda, que és la més important del campionat.
Malgrat haver caigut fins al 38è lloc al rànquing mundial per culpa de les dues lesions d'enguany, Pajares s'ha estalviat la primera ronda sent un dels caps de sèrie del 9 al 16. El seu primer rival, demà a les 8 del matí, hora d'aquí, serà el colombià Juan Camilo Vargas, que s'ha desfet del local Henry Leung per 3-2. A tot això, l'esquashista del tennis estarà un parell de setmanes més a Hong Kong, ja que la setmana que ve disputarà un altre Open, però de categoria bronze.
És un campionat on hi ha menys nivell, no? Per exemple, no hi ha ningú top 10 mundial, sinó que tots els que som aquí en aquest segon campionat som del 20 cap a baix. I bueno, és un campionat molt dur, no? On tots els nivells estan molt, molt igualats, no hi ha ningú clar favorit a guanyar aquest campionat. I bueno, a veure si puc agafar bones sensacions i ritme en aquestes primeres dues setmanes i puc també afrontar un bon segon campionat.
En aquest cas, Pajares partirà com a cap de sèrie número 8. Menys d'un minut per arribar al punt de les dues, el Toni González, que us envia una abraçada des de les vies de so. Més esports a partir de 7:45 del vespre amb el Tribuna Preferent, amb el Pau Vitori al capdavant, tant a l'antena com al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Ara a les dues, el Notícies Migdia, amb la Núria García. Que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.